Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Salvador Illa i les comunitats autònomes mantenen de moment el pla de Nadal alhora que obren la porta a més restriccions. El Ministeri de Sanitat permetrà a les autonomies augmentar aquestes restriccions si ho veuen necessari per Nadal. En funció de l'evolució epidemiològica, les comunitats podran aplicar mesures i criteris més restrictius que el pla de Nadal que es va acordar el 2 de desembre. És un dels acords d'una reunió del Consell Interterritorial que s'ha fet ara fa una estona. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha dit que es mantindrà el pla de Nadal, però aquells que, per raó de la seva situació epidemiològica, hagin de ser encara més estrictes del que ja ho era el pla, ho podran ser. El ministre ha constatat que hi ha un augment de casos de Covid-19 i que s'ha de contenir la situació. Mentrestant, hem sabut que 4 de cada 5 alumnes a Catalunya han pogut anar a escola cada dia, tot i el Covid. De cara al curs vinent ja s'ha aprovat l'ajornament de l'inici del segon trimestre fins a l'11 de gener i el cribratge massiu dels treballadors de l'educació. Ho han explicat en una compareixença aquesta tarda el conseller d'Educació, Josep Bargalló, i la consellera de Salut, Alba Vergés. Bargalló ha dit que s'ha començat el primer trimestre i es pot afirmar que l'escola és, malgrat tot, un espai segur. Tot això passa el dia que Pere Aragonès ha avisat que el govern s'ha de plantejar un pas enrere perquè no anem gens bé. Així ha estat el contundent avís de l'executiu en una compareixença del vicepresident en funcions de president al Parlament. Recordem que les dades són molt negatives. Un 1,22 punts és la velocitat de contagi i també hi ha hagut més de 2.000 nous positius i 245 punts de risc de rebrot. En plana cultural, els muntatges Jerusalem, la tienda de los horrores i la Rambla de les Floristes són els grans vencedors dels Premis Butaca que es van lliurar ahir a la nit. Els guardons que atorga el públic han anat majoritàriament cap a l'obra dirigida per Julio Manrique, Jerusalem, i protagonitzada per Pere Arquillué, que s'ha endut concretament 7 dels 8 premis als quals estava nominada. I acabem explicant-vos que la Conferència Episcopal Espanyola ha convocat els catòlics a una jornada de dejuni i pregària per avui mateix, amb l'objectiu de demanar a Déu que inspiri lleis que respectin i promoguin la vida humana. S'està fent des de les 7 al Seminari Conciliar de Barcelona, una vetlla de pregària amb eucaristia que presideix el cardenal Joan Josep Omella amb aquest motiu. I acabem dient que el papa, a l'Audiència General, novament sobre la pregària, ha dit que el qui ho dia no està pregant, encara que sembli que ho faci, perquè està fingint. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel et desitja molt bones festes i que no deixis mai d'escoltar, d'estimar, de sentir, de ser solidari, d'abraçar. No deixis mai de sentir el Nadal.
Oh, la, la, la France. És la música. Perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la, la, la música i és el programa més francès que tenim. Oh, la, la, la música. Els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Saps que el meu veí és saxofonista del grup que tant t'agrada? Saps que la veïna del tercer és la seva productora i que la botiga de sota venen la seva música? La teva música molt més a prop del que t'imagines. Troba-la a les nostres playlists musicaquilòmetre0.cat i a la teva botiga de discos. Regala, sent, comparteix. Música quilòmetre zero. Més cultura, amb el suport del Departament de Cultura.
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
El diumenge 20 de desembre, a les 12 del migdia, tornem a cantar pel Sense Sostre. No et perdis el concert que Vicky Molins, la monja de carrer, organitza un any més. Aquest cop amb Increcendo, Marina Rossell, Su, Dave i Montserrat Martí Cavaller. Cantem amb el Sense Sostre el diumenge 20 de desembre a les 12 del migdia a l'Església de Santana, carrer Santana 29 de Barcelona. Entrades a 15 euros. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Aquests temps que corren són temps complicats, com ens hem cansat de dir, i en les escoles concertades se'ns estan complicant cada cop més. Entre els problemes ja que anàvem arrossegant, econòmics i de demografia, amb les noves circumstàncies actuals i, sobretot, amb la llei FELA, cada cop és més necessari que les escoles anunciem al món el que fem. No tant que venguem la moto, sinó com que siguem capaços de comunicar quines són les nostres motos i quines són les nostres capacitats. Avui, a l'hora del pati, parlarem precisament d'això.
L'hora del pati.
Bona nit, un dimecres més. Avui és un dimecres especial. Abans de començar i de presentar el nostre convidat, una informació interessant. Avui, aquest matí, ens ha arribat la comunicació que el departament ha decidit que les escoles començaran no el 8 de gener, com estava previst, sinó l'11 de gener. És molt curiós perquè no fa encara una setmana que nosaltres vam proposar això mateix al Consorci per la mateixa raó, ara n'explicaré quina, i ens van dir que de cap de les maneres no era possible. I com més comença a ser habitualíssim aquest any ja, que sí, és tan habitual que les sorpreses, que no hi hagi sorpreses, el mateix departament es despenja amb això, que entenem que és una bona mesura, perquè al principi és retardar 3 dies, o sigui, augmentar 3 dies la distància entre les festes familiars i el retorn a l'escola. És totalment raonable, tan raonable era que nosaltres ho vam proposar, vam demanar la setmana passada, i en aquell moment va ser que no, ara és que sí, alegrem-nos i fem festa. Més val prendre-s'ho així. Miquel, molt bona nit.
Bona nit.
Ens acompanya el Miquel Rossi, és ja un vell conegut del programa. La seva, diguéssim, el seu àmbit, en té molts àmbits, però pel qual sovint el convidem al programa és precisament per això, no? Pel branding, que diuen els americans. Avui no tinc el Raül aquí, se'n foti el meu anglès, o sigui, podré viure lliurement. Que és una mica la imatge de marca, no? Bueno, aviam, abans de començar, tot i que ja ho vas fer en el seu moment, nosaltres som molt fidels als nostres costums, és a dir, que ens expliquessis una miqueta el teu recorregut i com descobreixes la teva vocació.
Sí, a veure, jo, d'una banda, vaig fer filologia catalana i he estat 29 anys de professor a secundària i batxillerat, però també sóc dissenyador gràfic. I com a dissenyador gràfic ja fa més de 20 anys, ara no hauria de calcular exactament quants, però vaig començar a dissenyar marques vinculats a l'àmbit escolar, sobretot, no? Doncs de l'escola on treballava, del seu grup escolar, d'una fundació, d'una entitat que em demanava, també coses d'aquest tipus. De manera que el que era al principi gairebé una feina secundària va anar guanyant pes i durant molt de temps vaig estar compaginant-los perquè disfrutava molt la classe i em sabia greu deixar de fer classe. Em sabia greu perquè jo entenc, i això és una cosa que crec així, per la meva feina del màrqueting i del branding escolar, haver estat professor és el més important del meu currículum, sens dubte. Però vaig publicar el primer llibre fa 4 anys ara, a La teva escola una gran marca, i aleshores ja va haver un moment que no... diguem-ho clar, no podia provocar substitucions. Mm. És a dir, això, el qui és professor o mestre, ja ho entenc què vull dir. És a dir, aquest on és avui? No, bueno, és que ha anat a fer una conferència, ha anat a parlar no sé qui, llavors, no, això no podia ser. I ho vaig deixar estar.
Això des d'un punt de vista pràctic, però des d'un punt de vista una mica més teòric, diguem-ne, de fet, la vocació és una cosa variable, no? Que et vas trobant, diguem-ne. Mm. Jo també penso que... hi ha moments històrics, i en els professors, és cert, bueno, potser si me'n vaig massa ja em m'aterraràs, però hi ha un moment que has après tant a ensenyar que d'alguna manera has d'ajudar d'altres a que aprenguin a ensenyar, diguéssim. És a dir, que no és una dissonància, jo crec que és una consonància que professors amb molta experiència obrin altres àmbits. Estic pensant en la docència universitària, si s'escau, estic pensant en les direccions dels equips, que és el més freqüent, però en el teu cas és una altra modalitat d'una especial interès. És a dir, tota l'experiència acumulada a l'aula, més tot el que has après en l'altre àmbit, permet que professors que acaben d'arribar descobreixin coses amb menys temps que nosaltres, no sé per dir-ho, no? Però els donem unes conclusions ja escarmentades, per dir-ho així. I a mi això em sembla que és un bé, és una aportació al bé comú.
Sí, jo almenys la reflexió me la vaig fer molt conscient, és a dir, de dir, has de decidir què fas, i em va semblar que, home, que la meva aportació podia ser més gran precisament pel fet d'haver estat professor tants anys en l'àmbit doncs, de la marca, però no entesa només del punt de vista gràfic, no? Sinó sobretot de l'orientació que donàvem a l'escola cap al reflex de la seva pròpia identitat. No?
L'altra qüestió que em sembla molt interessant, i en algun dels textos de presentació ho he vist, no? No només el fet d'haver estat professor, sinó el fet de ser filòleg, també. O sigui, d'haver estudiat. Perquè, esclar, al final... tot el que els humans ens transmetem els uns als altres és un llenguatge. I el llenguatge té les seves lleis, no? La seva semiòtica, per dir-ho així. I em sembla molt interessant dominar els dos àmbits. No?
Mira, per exemple, em fa gràcia que hi ha un dels publicistes reconeguts, que és en Toni Segarra.
I tant.
I el qui no el conegui només cal dir, doncs, benvenido a la República Independiente de tu casa, llavors ja sabem de qui parlem, no? O te gusta conducir, que són dos anuncis seus de fa temps. Llavors, doncs, també és filòleg. Va estudiar filologia hispànica, ell. I després va dedicar a una cosa com és la publicitat, que també... perquè el màrqueting és comunicació... i el branding és la comunicació, diríem, més important, que és la de la pròpia identitat. O sigui, que tot és comunicació, estic totalment d'acord.
De fet, l'excusa, no és que en necessitéssim, però l'excusa per convidar-te avui és que has publicat un nou llibre. Ho he dit així en present, tot i que no, ens explicaves abans d'entrar que havia anat a premsa just el 12 de març de l'any passat, o sigui que, diguéssim, has publicat en un sentit molt ampli, diguem-ne, no? Un nou llibre, el secreto del màrqueting educatiu, diguéssim.
Sí, clar. Santillana és de la col·lecció Santillana Activa. Santillana... de fet, jo l'havia acabat, perquè jo l'havia acabat fa un any i 3 mesos. La vam estar revisant, però havien de coincidir 3 llibres. I aleshores, a l'espera d'un d'aquests, quan es anava a imprimir en novembre, després va passar el febrer, total que va coincidir. Es va imprimir el dia abans del confinament i ja es va quedar confinat durant mesos.
Explica'ns una mica abans de parlar del llibre, que dedicarem un bloc sencer per parlar-ne, pels oients que no ens van sentir l'altra vegada. No? Exactament el que... demano que em facis una definició del branding com a concepte i després del branding aplicat a l'escola. Però com a concepte, el branding...
Clar.
La imatge de marca,
sí, tot...
perquè sí, a primer cop de vista, i el nostre ofici, sobretot, sona com a cosa de capitalisme, diguéssim, saps? Allò...
Sí.
I en canvi, és molt útil.
Això és, efectivament, jo crec que cada vegada passa menys que el professorat li diguis marca de la teva escola i resulti gairebé molest, no? Dius, perquè L'altre dia em deia Teresa Baró, que és una experta en comunicació, diu, és que la gent pensa que està treballant a una ONG, quan resulta que les ONGs la marca la cuiden, però d'una manera bàrbara. O sigui, que pitjor. No. És que no és un tema... És veritat que és cert que les marques neixen dins de l'àmbit econòmic com una manera d'aconseguir vendre un producte, però si ho judiquem, ho veiem ara mateix, no hi ha cap entitat que vulgui explicar bé la seva identitat, donar-se a conèixer d'una manera correcta, que no es gestioni com una marca. Començant per l'aspecte del logotip i aquestes coses, però això ara mateix, en aquests moments, sí, té la seva importància. I dic sempre que en una escola, gestionar bé el logotip, la identitat visual, els colors corporatius, això et dona un reflex de professionalitat i, per tant, una metàfora de la professionalitat que pots estar tenint també en el teu projecte educatiu. Però avui en dia, en el segle XXI, la marca és, sobretot, les conductes de les persones. Evidentment, també és la marca l'edifici, també és la marca els textos que escrius, però, sobretot, la marca és les conductes coherents amb allò que tu dius que ets. I això ho veiem, perquè dissortadament hem tingut exemples de com una persona pot carregar-se la reputació d'una escola per una conducta doncs, totalment reprobable, no? Però una sola persona, sembla injust, però té un aspecte boníssim, que és que les marques avui són ètiques. És a dir, les marques són les conductes de les persones. I, per tant, és això.
O sigui, en aquest sentit, podríem dir que hi ha com una mena d'aproximació relativa. És a dir, per una banda, el món de l'empresa, el món dels negocis, que conec una mica i em sembla un lloc molt interessant, a més per molts aspectes, està adquirint uns raonaments ètics que a mi em sonen molt propers a l'àmbit propi de l'educació, diguéssim, no? I per una altra banda, l'escola està adquirint uns criteris de professionalització que també són molt interessants, diguem.
Que li convenia.
Que convenia, efectivament. Sí. Sempre penso en la sala del ciclo hostil, tu tens edat suficient com per ser, saps? Allò que era que la comunicació de l'escola es feia a ciclo hostil, no? Que se sentia l'olor a la tinta tal, que era com tot una altra cosa. No hi ha dubte que devia tenir els seus encants, però que ara, feliçment, en això estem molt millor.
Clar, jo, a la vegada que ens hem de professionalitzar, no hem de perdre tampoc de vista justament el que acabo de dir. És a dir, que les marques són sobretot les conductes de les persones. Ho dic perquè una escola... És a dir, s'ha de fer màrqueting digital, s'ha de fer, perquè convé. Jo no li diré a ningú que no en faci. Dependrà també el benefici que entrarà, dependrà també de moltes circumstàncies. Però no hem de perdre de vista que el més important és tenir una bona reputació de l'escola i que són les conductes el que determina. Llavors, quan tu veus que les empreses estan anant cap aquí, veure que l'escola, anant per darrere, intenta imitar coses antiquades o que no són el més rellevant, perquè podria posar exemples, no sé, Apple, per exemple, és un exemple que poso sovint, potser com a dissenyador, doncs som de la secta Apple, no? Però Apple no gasta moltíssims diners en publicitat. Ara sí, perquè el gasta quan treu l'iPhone. I ara acaba de treure un, doncs vinga. Però gasta en màrqueting moltíssim. Si ho gasta l'Apple Stores, a les botigues d'Apple, en el tracte al client. Perquè saben que aquell client fidelitzat es converteix en un reclam per a molts altres clients i els venedors els formen en atenció al client moltíssim temps.
De fet, estic pensant que el mètode tradicional de difusió de l'escola, quan hi havia més llibertat d'ara que ara, era el que en dèiem el boca a boca, diguéssim, no? Les famílies contentes són el millor agent. I això ja es donava de per si. El problema que jo veig és quan ens en refiem només d'això, en un món que les coses van més ràpides, que no n'hi ha prou només amb el boca a boca, i hem de fer... No? Hem de difondre aquest boca a boca a un àmbit més ampli. Però, al fons, no hem de perdre aquell...
Jo, precisament, la tesi una mica meva és que no hem de perdre de vista... El que l'hem de fer amb professionalitat. O sigui, la qüestió és fer-lo amb professionalitat. És a dir, si jo sé que el 60% de les famílies noves d'una escola en venen per recomanació directa d'una altra família, jo no puc, no tenir en compte aquesta dada, a l'hora de planificar totes les meves accions de màrqueting i comunicació. A més, la cosa bona és que la manera d'aconseguir-ho és millorant l'escola. Per tant, és una acció, perquè si jo dic, bueno, inverteixo en màrqueting doncs, digital, inverteixo en una campanya doncs, de Facebook, el que sigui, això no et fa millorar l'escola. Però si jo necessito que les famílies estiguin contentes i el que haig de procurar és que estiguin contentes pel resultat que estic donant, ah, sí, això m'està fent millorar l'escola. I d'aquesta manera faig créixer el nombre de gent que em ve pel boca a orella.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb el Miquel Rossi parlant de la marca, del branding, de com fer arribar al món la manera que tenim de fer les coses per si hi ha algú que li interessa fer-les amb nosaltres. Hi ha un concepte així com molt de màrqueting, no? que m'agradaria que passéssim per l'adreçador del sentit comú que estem fent, que és el del posicionament de marca, diguéssim. No? Allò que a mi, la primera sensació dona com, no sé, una cosa de cop de colzes, no? En canvi, té totes unes altres connotacions molt més positives, no?
Clar, efectivament. Perquè hi ha gent que entén que, evidentment, o sigui, quan es diu posicionament de marca és que si tu ets igual que totes les altres marques, doncs aleshores no destaques i tu necessites ser diferent. Llavors això pot portar a una equivocació que és dir, ah, doncs a veure què faig per ser diferent. Sí, ja som diferents. Tu l'únic que has de fer és tenir clara la teva identitat i defensar la teva identitat. Perquè la teva identitat és la teva convicció del bé que tu pots aportar a la societat. Llavors, si tu tens convicció del que pots fer, no cal que et preocupis de posicionar-te, ja t'estàs posicionant. Això, Seth Godin, que és un dels, ara mateix, dels gurús del màrqueting, en un llibre que es diu This is Marketing, el que diu Seth Godin és que si tu tens clar quin és, ho dic amb les meves paraules, si tu tens clar quin és el teu paper, ja no estàs competint. És això.
És una cosa... No estàs competint perquè t'has retirat, sinó perquè has superat això. Estàs
exacte.
En una altra dimensió superior.
Perquè si tu ets capaç de tenir una cosa que realment... Ell diu també un concepte de màrqueting, perquè el màrqueting, la gent diu, què és màrqueting? Màrqueting és vendre. Doncs el seu concepte de màrqueting és... I diu que el màrqueting ha canviat i que qui no ho entengui així avui en dia està desfasat. El màrqueting és una oportunitat de posar-se al servei dels altres. El màrqueting és una oportunitat de posar-se al servei dels altres. Perquè quan tu estàs aportant valor a la gent, tu tens una cosa que fa bé als altres, perquè nosaltres... A veure, un venedor d'ulleres de sol a la platja es pot plantejar les coses d'una manera, de veure si encerrono algú i li col·loco les ulleres. Però una escola, una família que la tindràs 12 anys o més, depèn dels fills que tingui...
Ja, l'engany no pot durar gaire.
Vull dir que no va d'això. Va d'una convicció real del bé que li fas. I això, mira, és el posicionament.
Una anècdota que l'hem dit aquest matí, perquè quan ens hem enviat els missatges, diguéssim... Perquè primer, abans de la notificació de l'administració, hem vist una notícia i ens hem mirat el link. No? Tenim un xat amb un dels patrons de la fundació, de la nostra fundació, que és una persona que és molt interessada en l'educació italiana, s'ho mira i diu, perquè el document diu, parla dels nous criteris d'avaluació de primària i secundària, no? I diu, aquests s'espanta, diu, aquests criteris són obligatoris, me'ls podeu enviar, tal. Jo no he pogut evitar d'enviar-li, mira, i que els criteris d'obligació, perdó, els criteris d'avaluació, el punt principal que deien, i em sembla raonable, és que hem de variar l'avaluació de tal manera que no perjudiquem els alumnes que per circumstàncies no hagin pogut, no? I mira, en aquest sentit, la llei és pels febles, com deia Sant Tomàs. Les nostres avaluacions no fa molts anys que no perjudiquen a ningú, que només beneficien. Els que aproven i els que suspenen. Perquè aprovar, si beneficiar i perjudicar no és aprovar o suspendre, és una altra cosa. És fer la proposta més ajustada a la persona en concret, a l'alumne en concret, amb, el, no? amb tota la seva història, amb tota la circumstància i amb totes les seves possibilitats de futur. No? Per tant, en aquest sentit, em sembla bé que l'administració ho hagi fet, ho hagi dit, però a mi no em feia falta aquesta norma, perquè ja fa anys que l'apliquem, no? En pandèmies o sense. No? En aquest sentit, és el que dius una mica, no? Tu saps el que és, saps quin és la raó per la qual estàs fent el que estàs fent, i el segon punt és i que el món estaria bé que ho sabés.
Sí, sí.
Bé, el teu primer llibre, que em vam parlar una miqueta, no? Tu escuela, una gran marca. O sigui, era el, diguéssim...
També està en català, La teva escola, una gran marca.
Molt bé. Hi ha algunes qüestions que m'agradaria plantejar-te, no? És a dir, hi ha una diferència essencial entre les escoles al nostre entorn, les escoles catalanes, espanyoles, perquè en molts aspectes som semblants, i els països anglosaxons, que tenen com una altra manera. Jo sempre penso en, no, en les escoles que surten en pel·lícules com... no sé, El Club de los Petos Muertos, no, Ito, les grans coses angleses, que jo sempre penso... jo seria incapaç de treballar en un lloc així, diguéssim, no?
Jo vaig estar una vegada en el King's School. El King's School és una escola que la va fundar el rei Enric VIII.
I que té certa tradició, això se li ha de reconèixer.
La seva capella, són anglicans, és la catedral de Canterbury. Clar, ja, això ja et condiciona moltes coses, no? Vull dir que la manera de funcionar per dins, però cadascú ha de fer la seva manera. Ara mateix tenen un problema molt gran amb quants estrangers han d'acceptar, perquè hi ha molts rics a la Rússia, a la Xina, a l'Orient, que voldrien portar els seus fills al King's Schools, a Eton o a les escoles. I, clar, on, fins on està la identitat pròpia d'un col·legi anglès en el fet de que puguis tenir més d'un 50% d'alumnes estrangers? Llavors, tenen els seus problemes, també. Home, sí, jo crec que cada lloc té les seves tradicions i les seves peculiaritats escolars, però també cada escola s'ho ha de fer a la seva... Vull dir, cada escola ha de ser diferent, ho dèiem abans, no? Per tant, cada escola també s'ha de mirar ella mateixa, no?
Com la definim? Ja, ha anat sortint, certament, en la conversa, però com definim la identitat d'una escola?
A veure, la identitat de l'escola és una cosa que, d'entrada, correspon la primera passa a la titularitat. I si és pública, doncs vindrà definida per les lleis d'educació. Però la titularitat o el ministeri no decideix com és una escola. No decideix com una escola. Fa una proposta. I aquesta proposta arriba a un equip de persones que estan allà, que l'han de fer seva. Si no hi ha lideratge a la part de la titularitat, les idees de l'ideari que pugui haver no es converteixen després en la realitat de l'escola. Per tant, la clau més important, i en aquest sentit, dèiem abans que les marques són humanes, no? Doncs la clau està en la cultura corporativa. És a dir, en el que s'hagi estat capaç de crear internament entre tots, allà dins.
Això m'introduix el vell conflicte, no? El que és innat i el que és adquirit, diguéssim. Jo sempre he dit moltes vegades que al final la feina principal d'un director d'escola, parlant d'una escola concertada o privada, diguéssim, és una mica com l'entrenador del Barça, diguéssim, que la gràcia està no en l'alineació, sinó en la política de fitxatges. Si tens el Messi, és igual que el posis un costat o un altre. Faig servir metàfores esportives, tot i que no me la deixes del futbol, o sigui, si dic alguna bestiesa ja em corregireu. Però, per una altra banda, també és veritat, nosaltres tenim l'experiència més d'un cas, que arribes a una escola que ja tens uns jugadors, digues. No? És possible, o de quina manera és possible generar aquesta cultura de centre amb elements nous?
Bé, això està...
Perdona, la solera la puc entendre. O sigui, una escola que funciona de determinada manera, els nois joves, no? els professors nous que arriben, es van adquirint, diguéssim, per osmosi, una manera de fer. Però si s'ha de renovar, explica'ns això una mica.
A veure, tot això és el que s'anomena el canvi cultural, que és un tema molt estudiat. Hi ha un senyor que experta del tema, que és Kotter, que... Bé, doncs, si algú necessita fer un canvi cultural a fons de la seva escola, li recomanaria Al Frente del Cambio, un llibre que parla d'aquest tema d'una manera molt clara, molt entenedora, no? El canvi cultural vol dir canviar la manera de fer. Nosaltres, l'altre dia vaig perdona un parèntesi, sí, però és que vaig entregar un exemplar d'aquest llibre a Toni Segarra, precisament, que abans l'hem citat, no? Ja que jo el cito en el llibre, doncs li vaig entregar un exemplar i em va contestar agraint-lo i dient-me que li agradava molt el segon llibre, eh? El subtítol, perquè el subtítol és El professor de l'escola, però El professor és la marca de l'escola. I va dir, m'ha agradat perquè jo sempre estic dient, nosaltres no som el que diem, som el que fem. Llavors, clar, efectivament, aquí, en el canvi cultural, l'important és el que fem. Què fem? Perquè podem dir coses que després... I la cultura corporativa és una cosa difícil de...
I això, en el món educatiu, ja començo a tenir bastantes dades acumulades al temps, cada cop que hi ha una reforma, el primer que es canvia és la terminologia. I després de la terminologia, el fenomen, poden passar moltes coses. Oh, certament,
sí, sí, sí. Sí, però mira, hi ha una cosa que en una cultura corporativa intervenen factors que no tenim en compte, que és les maneres de fer de cadascú. Jo vaig treballar a dues escoles del mateix grup escolar. I en una... Ara exageraré una miqueta, eh? Però no molt. A una escola hi havia una gran col·laboració entre tots, tothom, un gran ambient. No diré que estàvem apalancats, però... No. En canvi, vaig canviar a una altra i hi havia un clima competitiu increïble, no? I dius, ostres, eren el mateix grup escolar, per tant, el mateix ideari. Què és el que fa aquesta diferència? Ja he dit que he exagerat una miqueta per benefici, sí, sí, de l'anècdota, però...
Les bèsties. Eh? Les bèsties de cada corral.
Doncs que les persones són com són.
Clar.
I que llavors ja canvien dues o tres persones i sense que s'adonin canvien les maneres de fer. Per això, quan volem canviar, orientar una cultura corporativa, ens hem de, primer, preguntar a fons com som, com hauríem de ser i veure quins passos hem de donar per arribar-hi, no? Però hem d'aconseguir arrossegar la gent. I això és on costa més. Aquí és on s'han de posar molts esforços.
Sí, i moltes vegades... I això en educació crec que és essencial en tots els aspectes. No es tracta tant com tant de corregir com de mostrar una alternativa. No? És a dir, si... Un líder educatiu, ja sigui un professor o un director, no és aquell que diu, vayan y conquisten esta colina. És el que diu, qui ve amb mi a prendre aquell turó, diguéssim. No? No té res a veure, canvia... I jo tinc experiència d'això, no? De que determinats professors que tenen alguna idea i s'hi posen i provoquen, per una via que té molt mala premsa, però jo crec que és interessantíssima, per la via de l'enveja, provoquen que altres diguin, ui, això m'interessa, m'ho miro. El que passa que el que no s'ha de fer mai és imitar les bones idees dels altres. El que cal és fer les teves i veure com tu, amb el teu temperament, pots tirar endavant això, no? Em sembla que és com molt exigent i al mateix temps tranquil·litzador, per dir-ho així, no? Bé, què ha de dir l'escola sobre si mateixa?
És interessant aquesta pregunta, perquè precisament la meva resposta és res. És a dir...
Bueno, seguint el principi que deies abans...
No.
Ha de dir-ho fent-ho, no?
No, això d'una banda... Però una altra banda és que tenim... Ho he dit així massa contundent, però és que tenim la tendència a parlar massa de nosaltres mateixos. I a la gent se li ha de parlar d'ells. És a dir, per exemple, esteu ensenyant en una escola les portes obertes, no? Doncs en aquesta escola fem robòtica i llavors ensenyem amb aprenentatge comparatiu i fem això i fem allò. Bé, això és una manera de parlar. Una altra manera de parlar seria dir a aquella família, mireu, la vostra filla, la Laura, doncs sí, amb els seus companys faran un robot i el robot el faran equip i això els ajudarà a... Bé, o sigui, poso aquest exemple per explicar que... Però això és un exemple, si voleu, només lingüístic. Jo el que vull dir és de concepte. És a dir, jo no sóc el centre del que jo faig, no? I, per tant, són els meus alumnes, les seves famílies, i per tant, el que haig de tenir al cap també és això, enfocat d'aquesta manera.
Perquè això que dius... De fet, és... Potser és l'esbiaix cognitiu que tinc jo, però diguéssim... A mi constantment em recorden coses de la feina ordinària del professor. El professor no ha de parlar d'ell, ha de parlar dels alumnes, no? I ha de parlar amb els alumnes. Els ha de fer una proposta que tinguin a veure amb la seva vida. Això és que és fonamental, diguéssim, no?
És que jo torno a dir-te-lo d'això abans. Mira, amb el tema de que les marques són humanes, hi ha un llibre de l'any 19, o sigui, de fa res, fa un any, que es diu The Human Brand, de Fiske i Malone, on demostren que nosaltres judiquem, i això avui en dia la neurociència doncs, avança molt, judiquem a les marques exactament igual com fem amb les persones. Que el primer cop d'ull ja diem, aquest és bo o dolent per mi? O sigui, llavors, les marques, bueno, de fet, judiquem a les marques per les persones que hi ha dins. Llavors diem, i llavors diuen que ho fem en dos àmbits, un immediat, aquest que acabo de dir, bo o dolent, és a dir, doncs la calidesa que tingui per mi en aquest sentit és bo o dolent per mi. I la segona és la seva competència, la capacitat que tingui de fer allò bo o dolent que tingui per mi. I aquest és el judici principal que es fa.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
L'hora del pati.
I seguim a l'hora del pati, avui parlant de la marca de l'escola, de com comunicar l'escola amb en Miquel Rossi. De fet, portem ja dos blocs, però el motiu principal que ens ha fet cridar-te aquest cop és el teu segon llibre que has publicat, i fèiem broma abans sobre els avatars que ha hagut de patir, El secreto del marketing educativo, no? I el subtítol El professorado es la marca de l'escola. És una idea que ha anat sortint, però que ara ens hi dedicarem de ple, diguéssim, no? Allò, l'argument principal. Quin és el secret del màrqueting educatiu?
Bueno, jo, clar, podia haver amagat...
Amb prudència que s'han de llegir el llibre, eh?
No, sí, no crec que faci molt spoiler, però faré spoiler només de la primera pàgina. Vull dir que us estalvio la primera pàgina, només. O sigui, aquest llibre neix, de fet, a una jornada de màrqueting educatiu d'un grup escolar que vaig anar a València, en el qual, doncs, eren molt interessants temes, per mi molt interessants, de l'experiència d'usuari, les portes obertes, de les xarxes socials, de la web, de landing pages, amb moltes paraules angleses, com sempre fan els de màrqueting. Sí. I a la sortida vaig comprar un llibre que es deia El màrqueting educativo. N'hi ha quatre que es diuen així. Bueno, aquest seria el cinquè. Llavors, en el viatge de tornada vaig estar llegint el llibre, m'apassionava el tema, i quan portava ja una bona part del llibre, vaig pensar, ostres, hi ha una paraula que no ha sortit en el llibre encara. I vaig pensar, ostres, doncs en el Congrés tampoc ha sortit aquesta paraula. I aleshores vaig agafar el mòbil i amb el mòbil vaig posar màrqueting educatiu i vaig començar a buscar web. Sortien webs d'empreses que assessoren escoles, d'aquestes moltes noves que ajuden al màrqueting, però tampoc sortia la paraula. La paraula era professor. Professor, professora, professorat, no sortia. I jo em vaig quedar una mica estrany, jo encara era professor en aquell moment. I vaig pensar, a veure...
Què està passant aquí?
Això és una cosa meva de, diríem, de corporativisme o el professorat compta en el màrqueting d'una escola? I a mi el sento com ho dia em deia que sí. I jo vaig començar a pensar, dir, si comences a pensar, dius, ostres, en primer lloc, dius, a veure, dius, no sé... El màrqueting, la primera P del màrqueting, que diuen les 4 P's del màrqueting, deien, i ara són les 40.000, però les 4 P's del màrqueting, la primera, el producte. Doncs bé, el producte és el projecte educatiu, i això d'aquí depèn, del professorat. Després la comunicació, i dius, a veure, sí, que la web compta, que l'atenció telefònica, però no ens enganyem, per un pare, per una mare, quina és la comunicació rellevant? El tutor, la tutora, si aquesta falla, ja em pots donar el que vulguis. Aquesta és la més important. Després, hi ha la reputació d'una escola, que és clau, pel màrqueting. Si tu tens reputació, et ve gent. Si no tens reputació, ja pots fer campanyes de publicitat. I jo feia la pregunta, una escola pot tenir reputació al carrer, entre les famílies mateixes de l'escola, però no entre el seu professorat? No sé, penso com si fóssim una mena de... Ryan, bueno, Ryanair té reputació mala fora i a dins. Però, sí, dius, una escola que les famílies estiguessin molt contentes, però professorat no, això duraria molt poc.
Una mica com el que es diu d'Amazon, no?
Sí, això duraria molt poc, perquè una cara d'un professor, un comentari dels pares, s'ho carrega. Clar, la reputació depèn de la reputació interna, també. I després, la satisfacció de les famílies, que és el que fa... Hem vist, abans comentàvem, que vinguin famílies noves, però primer que no marxin, no?, evidentment. Això no veig que pugui dependre de ningú, que no sigui el professorat. I dius, i com pot ser que els mateixos manuals de màrqueting no sortia? I vaig dir, aquí hi ha una llacuna important. Però jo el que vaig voler va ser no només dir, sí, sí, el professorat és important, sinó dir, bueno, intento concretar, i parlant pel professorat, també el directiu l'interessarà, però parlant pel professorat, intento concretar quin és el seu paper. És a dir, no només, almenys ho intento, ja veurem si ho he aconseguit, però vull dir, no només quedar una teoria, ei, que és molt important, no, concretem una mica. Jo, per mi, la concreció, sobretot, va, per mi, primer, en el que hem comentat una mica del projecte educatiu, que participin del projecte, que s'impliquin, i que, per tant, tinguin també possibilitat de participar-hi. Això en primer lloc. En segon lloc, que tinguin marca personal seva, també. O sigui, marca personal, em diuen, no? Dius, ja que parlis de marca del col·le, ja és d'això, perquè parlis d'allò que no soc el Cristiano Ronaldo, no? Però sí, vol dir, reputació personal. Perquè avui en dia, jo això ho dic així, el professorat hauria de tenir més consideració per part de la societat. Tot i que hi ha estudis que demostren que tenim la consciència de que la tenim pitjor del que és real, però, en fi...
Sí, això m'ho crec, diguéssim.
Però,
sí, sí.
Però jo ho compro, que hauria de tenir més reputació i que s'hauria de tenir més consideració i que hauríem de tenir millor sou. Però la reputació de cadun se la treballa també cadun, sí o no? Doncs aquí vaig també. I després, sobretot, comunicació. Que el professorat, d'una banda, en realitat són bons comunicant, perquè ho fem cada dia, però hi ha aspectes de comunicació que es donen per descomptat, com per exemple la relació amb les famílies, que no hem rebut formació realment en aquest sentit.
En això faig una reflexió. Perquè, clar, els professors, és veritat que és una feina que és altruista per naturalesa, perquè l'èxit mateix de la teva feina és que l'altre aprengui, no? O sigui, ja d'entrada això és positiu. Però també és veritat que, com que en el fons, quan estàs a classe, manes tu, deixa'm-ho dir així, també tots tenim un rellató al cos. De fet, és molt difícil dirigir professors perquè és pastor de gats, diguéssim. I una reflexió que faig és que, clar, estem acostumats a corregir exàmens, estem acostumats a veure els errors, no? I com tot en aquesta vida, l'esbiaix posicional psicològic té la seva importància. Això m'ho explicava l'Ignasi El Blanco, que s'acaba de jubilar, que havia estat el nostre inspector, que va haver una època que va fer un estudi. Ell és professor de mates i va agafar un examen que amb ell de tercer d'ESO. Explico l'anèdica una mica llarga perquè em sembla interessant. De tercer d'ESO, que ell li havia posat un 7,5. ¿Vale? I va agafar 50 professors de l'àrea de Barcelona i els va demanar que el corregissin. ¿Vale? I em deia, examen de mates, no d'història, de mates, la variació de notes estava entre un 3,5 i un 9. No? I, clar, amb un examen de mates. I el que va fer, el següent pas va ser mirar-se. No? I deia, quin diries que són els professors més exigents? I això, pues, segur, el llicenciat que acaba d'arribar. Perquè, clar, les seves referències són les classes de cinquè, en aquella època encara les carreres de 5 anys. I diu, aquests són els segons. Els professors més exigents són aquells que porten molts anys fent classe i la mateixa assignatura. Sí, fixa't, ho torno a dir. Els més amables amb els alumnes són els que tenen una certa experiència i pocs anys amb l'assignatura. Després venen els que no tenen experiència i després els que tenen molta experiència amb l'assignatura. Diu, per què? I aquí està, tot això ho deia, ho explicava per on vull arribar. Perquè un professor que durant tants anys fa la mateixa assignatura tendeix a esperar-se les respostes amb una certa exigència, amb una certa tirania. Mm. Per tu són tan evidents les respostes que no ets capaç d'empatitzar amb que l'altre pugui no veure-ho. No? I a mi em sembla que, quan parlaves de la marca personal, això té molt a veure. No?
Bueno, són moltes coses. Una de fer la reflexió. És molt interessant, per exemple, parar-se a pensar què estic aportant jo realment als meus alumnes, al meu alumnat. És a dir, per què els seus pares han de confiar en mi per a l'educació dels seus fills? Perquè és això. Sí. I si pensem... I això m'ho vaig trobar en un llibre de personal branding molt interessant, que deia, escolta'm, Pensa qui t'ha influït a la teva vida. Apunta-ho. I apunta per què. Si diguéssim, pensa quins professors t'han influït, quines professores, a la teva vida i per què, sempre seran gent amable. Sempre seran gent que l'exigència ha sigut acompanyada de l'amabilitat. No hi haurà ni un d'aquella llista, d'aquests dels, sí, perquè això s'ha de fer així, perquè així els educo.
Cap només exigent o cap només amable. La combinació de les dues coses.
Mm-hmm. Sí, sí.
Ens queda molt poc temps i, diguéssim, m'agradaria que ens expliquessis una mica... Això és una idea que no vull deixar, no vull perdre, no? Perquè has parlat dels pares, no? Què passa quan arriben els pares a l'escola, quan venen a l'escola? Com els hem d'atendre? Per una banda, saps que a mi faig preguntes que són de vegades afirmacions... Clar, per una banda, s'ha de respondre a la demanda, però per una altra banda, no s'ha de respondre als capricis.
Bé.
Vale? Una cosa que jo repeteixo molt sovint és nosaltres no negociem el nostre model educatiu. No negociem. Escolto molt, si veig coses raonables intento aplicar-les, però diguéssim, això és el que hi ha perquè, a més, porto temps pensant-ho o portem temps pensant-ho. No? En aquest sentit, com buscar aquest equilibri?
Mira, jo he après molt dels llibres d'atenció al client. D'atenció... Escàndol, ja ho sé, però d'atenció al client... En els grans magatzems que hi ha una senyora que li portes la tele perquè no et funciona i ja t'has gastat no sé quants diners. Dels llibres d'aquests he après molt. Perquè el que he après és la professionalitat. I la clau està en aquesta paraula, professionalitat. Perquè són, si jo sé tractar d'una banda el fet, la necessitat, la queixa, i d'una altra banda la persona, haig de validar que ho he fet bé en els dos camps. Perquè pot ser... que la reclamació o el suggeriment no tingui raó de ser, però aquella persona no la puc despatxar de qualsevol manera. O pot ser que ja no tingui solució, perquè en un col·le passen moltes coses que ja no tenen solució. Li han trencat una dent al pati. És a dir, això ja no té solució. Ara em queda arreglar la segona part, que és les persones. Llavors, validar les dues coses i actuar amb professionalitat, precisament l'assertivitat, és una de les coses que cada vegada em reclamen més aquest tema, perquè cada vegada hi ha més veritat, que hi ha més exigència per part de les famílies, no? Però també torno aquí al tema de la reputació. És a dir, normalment, quan un professor, una professora, jo recordo un professor que tenia davant dels pares una reputació grandíssima, se'l sabia ficar a la butxaca. I posava una mà de deures els caps de setmana a les pobres criatures de matemàtiques. I arriba el professor nou. I perquè un dia posa una horeta de deures en un pont, que aquest que s'ha pensat en un pont justament... Vull dir que és, hi ha les dues coses.
Miquel, així, com sempre ens passa quan la conversa és agradable, hem consumit tot el temps. Moltíssimes gràcies per haver tornat al nostre programa. Us recordo i us aconsello el llibre que ens ha portat el secreto del màrqueting educatiu. Anaves a dir una cosa, sí, digues.
Sí, no, dic també per si alguna cosa... O sigui, jo tinc... Casa meva, entre cometes, és un web. Vull dir, perquè si algú... Doncs, escolta, m'he quedat amb un dubte, o allà també tinc un podcast que explico coses d'aquestes, que és brandingescolar.com.
Brandingescolar.com, molt
llavors,
bé.
Llavors, si tenen...
Miquel, moltíssimes gràcies un cop més i et desitjo que el llibre tingui molt d'èxit perquè això farà molt de bé el que es llegeixin. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Molt. Seguim a l'Hora del Pati en aquest quart bloc. Avui amb una recomanació, a més, una recomanació que ens resulta especial. Ens acompanya per fer-la el Jorge Martínez. Jorge, bona nit.
Hola, bona nit.
Jorge Martínez Lucena és professor de la Batoliva, és filòsof de formació, doctor en periodisme, un professor exigent amb els seus alumnes i un malalt de les sèries, diguéssim. Podríem dir-ho així, Jorge, o estic exagerant?
Sí. Cap problema.
Vale. I m'ha arribat per distintes fonts una recomanació i he pensat, això ho hem de compartir amb els nostres alumnes. Es tracta de la sèrie Eufòria. Jo no l'he pogut veure, per tant, en aquest sentit, sóc un llibre, un full en blanc. Presenta'ns una mica la sèrie, la plataforma i per què és interessant.
Bé, la primera part, o sigui, la primera temporada del 2019, és una sèrie que és recomanable per tothom, diguem, que tingui capacitat de veure, diguem, una vida molt complicada, no? Perquè, diguem, el que fa és un retrat de la joventut adolescent a un suburbi dels Estats Units, és a dir, una zona residencial, sembla Califòrnia, tampoc ho diuen, no? Però fa un retrat descarnat.
Es tracta de, perdona, situem-nos, Eufòria, es diu la sèrie?
Sí, Eufòria. Sí.
I és de Netflix o de quina plataforma, ho saps?
És de HBO.
HBO, vale, molt bé.
Sí, sí, el creador és Sam Levinson, que, diguem, després d'això serà un dels consagrats.
Molt bé.
Perquè realment és una obra mestra, a mi em sembla. Però adverteixo, la primera temporada és dura. O sigui, perquè veus, diguem, com ha entrat en la joventut, tot el món digital, tot el món de Tinder, no? Tot el tema de si el canvi de sexe quan sóc menor, relacions, diguem, sexuals, de tot el que et puguis arribar a imaginar. El que passa és que ho fa d'una manera que no és celebrativa, és a dir, et fa patir.
Això és interessant.
El que succeeix. Sempre hi ha un to com púrpura, no? Oscur, una mica expressionista, no? Que es manté durant tota la sèrie i que et fa veure que no és quelcom que t'està proposant, sinó que és quelcom que ens hauria de fer pensar, no?
Que descriu, diguéssim, no? Com una proposta, vale.
Sí, o sigui, el que es veu, el que jo veig, diguem, a la primera temporada és l'absència total d'adults que tinguin un significat a la vida. És a dir, tots els adults que apareixen, siguin professors o siguin pares, són, diguem, persones que no tenen resposta a les preguntes, diguem, importants de la vida, no? Per què serveix viure, no? Si val la pena o no. Sinó que fan coses similars a les que fan els seus fills. Diguem, moltes persones medicant-se, moltes persones, diguem, practicant sexe extraconjugal, no? O sigui, i el més interessant d'Eufòria, o sigui, que a més es pot veure sense veure la primera temporada. El capítol especial que han fet de la segona temporada, que és 2020, però solament han fet aquest capítol, que és un especial de Nadal. I és una obra mestra perquè és com un quadre de Hopper, no? En sí. Carmen Zendaya, que és la que fa d'actriu, no? de la protagonista, truca per telèfon al seu acompanyant a Narcòtics Anònims, no? I es passa la nit bona parlant allà, no? Amb una estètica que sembla, no sé si heu vist Wong Kar-wai, no? Blueberry Nights, preciosa, o sigui, fantàstica, manté aquesta obscuritat, no? Però, diguem, en el diàleg, pla contra pla, entre l'alumne, no? Bueno, l'alumne no és una alumna en aquest cas, no? Sinó que és una jove, no? Amb el seu padrí, que ha estat un drogadicte durant anys, no? Veus realment que allà emergeix un adult, no? I emergeix, diguem, una esperança per aquella nana, no? És un diàleg, diguem, que jo ja l'he vist dos cops i dura una hora. Però sense veure tot el que ve abans, que és realment fort.
Aquest punt, per mi, és com el més destacat, Jorge, de les distintes fonts que m'han arribat, diguem-ne, perquè això, per sort, això encara funcionem com un poble a moltes coses, no? Gent de naturalesa és molt diferent, perquè quan algú et recomana una pel·lícula o una sèrie, el que has de tenir clar és quines altres pel·lícules o sèries li agraden, perquè de vegades l'esbiaix pot ser complicat. Però en aquest cas m'estan arribant moltes recomanacions des de moltes fonts diferents. Diguéssim, la triangulació és claríssima. És a dir, i tothom subratlla aquesta esperança. M'ha la sensació que era com un renovat conte de Nadal. Saps aquells contes de Nadal ben intencionats que llegíem quan érem petits? M'ha donat com aquesta sensació, no? Sense la ingenuïtat que érem petits, però amb la mateixa esperança.
Sí, sí, realment és un naixement. És un renaixement del personatge que interpreta la Zendaya, no? Uh-huh. Però és, o sigui, al final té un final apoteòsic, no vull fer spoiler.
Més spoiler de l'estricte necessari, sí?
però al final, fixeu-vos en la banda sonora, no? I el últim pla. O sigui, és una cosa, és una obra mestra, no? Perquè aconsegueix allà juntar tot el que ha estat fent, des del so, no? des de la imatge, des del guió, no? Tot conflueix allà en aquell rostre de Zendaya i una música que sona, que diguem, el fa completament nadalenc. Nadalenc, en un sentit que qui la vulgui veure, que ho vegi, perquè no vull dir més coses. No? Al començament del segon episodi ja parteixo, que és una mica complexa.
Molt bé, però en tot cas, la recomanació pura i dura i sense atenuants és la del primer capítol de la segona temporada, és aquest especial de Nadal.
Mica ja. Sí, especial de Nadal que es diu Problems Don't Last Always. Els problemes no duren per sempre.
Pues ja, només d'entrada ja et parteixen.
L'il·lustratiu de tot el que ve de la primera temporada.
Escolta'm, Jorge, una petita reflexió molt ràpida. Certament, en el món que estem vivint i que moltes vegades tenim certa percepció apocalíptica, i sobretot en els mitjans de comunicació, que dona la sensació que estiguin diguéssim, induïts per una sola manera de veure les coses, certament... podem trobar molt de talent encara i moltes coses interessants, no? No sé si m'ha sortit bé la pregunta, però tu m'has entès.
Sí, a veure, jo ja et dic, aquesta és un nivell que jo no el veia des de fa molt de temps. Crec que és l'episodi, et diria, de totes les telesèries que he vist que més m'ha agradat de la meva vida. Ja m'agradava la sèrie abans, perquè jo soc de... diguem, sóc un retratista des de l'acadèmia, no?, del que està passant al món postmodern i allà, diguem, tens molts exemples del que està passant, no?, d'un nihilisme que passa, està passant de festiu a trist, no?, en la joventut. I diguem que sí, es poden trobar coses molt interessants i hi ha una cosa que és molt interessant, que és que no, o sigui, no solament l'Església... s'ha de tancar, no?, en espais, no?, la via benedictina, no?, que sí. Ja diu aquest llibre. Està molt bé la via benedictina, no?, però també està molt bé lo de la via...
paulina, no?, les àgores.
O, diguem, vies en què ens barregem, mostrant que amb l'altra gent, no?, mostrant que hi ha una altra manera de viure. I aquestes sèries ho fan. Aquesta, en concret, ho fa, perquè baixa a l'infern i treu dels pèls el personatge en aquest capítol. No? O sigui, és molt cristià en aquest sentit, perquè es doblega l'univers, no?, perquè aquella noia que no té cap esperança, de sobte, surti d'aquell diner, diguem, amb un canvi per ser. O sigui, no amb tots els problemes solucionats, no?, sinó amb un canvi per ser, amb una esperança de que no caurà, no seguirà caient solament en un forat sense fons.
En el fons, això que descrius és la conversió cristiana de tota la vida, diguéssim, no?
Sí.
Tal qual.
Sí.
Sí, sí. Amb els matisos de cada època i de cada temperament, però és això, no?
Sí, sí. Sí, sí. Tot i que, diguem, la sèrie no...
No ho és. No, sí, sí, sí. És la nostra mirada la que ens ho permet veure.
No fa propaganda religiosa explícitament del catolicisme.
Sí, 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 sí. No, no, està clar. Molt bé. Jorge, moltíssimes gràcies. Sé que estàs a punt d'entrar en un acte. Gràcies pel temps que ens has dedicat i pels consells. Molt bona nit i moltes gràcies.
Molt bé. Cuideu-vos. Vagi bé.
I arribem al final del programa de l'Hora del Pati d'avui. com sempre, tot l'equip, el Toni Huguet, el control de so, la Mariana Vélez i la Carla Xama a la producció, i el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció, i avui jo només a la presentació. Si Déu vol, ja tornarà. Ens veiem, ens sentim dimecres vinent, si Déu vol. Bona nit.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.